és dia de Champions. Si al partit d'anada el Dinamo de Kiev va viatjar a Barcelona sota mínims per culpa dels nombrosos infectats que tenia de coronavirus, avui arriben al partit de Kiev en una situació totalment oposada, perquè ara és el Barça qui ha viatjat amb baixes sensibles a la capital ucraïnesa. Bernat Soler, Kiev, bona tarda.
Bona tarda.
T'has hagut d'abrigar molt o què?
Doncs no, aquesta seria la bona notícia. Tot i que som a finals de novembre i això és Kiev, la temperatura és força freda, però suportable. Estic parlant de 8 graus durant el dia, que a l'hora del partit seran 4 graus positius. És a dir, això, sense previsió de vent ni de pluja, el clima no hauria de ser excusa, res que no es pugui suportar amb unes malles i uns guants.
Vaja, que quan va fer el sorteig ja haguessis sonat trobar-te amb aquesta climatologia. Escolta'm, el desplaçament és complicat, no tant pel rival, no tant per la situació, la classificació del Barça, que més o menys porta la Champions de manera molt còmoda, sinó per les baixes, no?
Doncs sí, moltíssimes baixes les que té el Barça. Hem d'afegir baixes a més destacades, com la de Gerard Piqué, lesionat l'altre dia i del qual demà segurament tindrem més dades. Hem d'acumular la d'Ansu Fati, la resta de futbolistes que bàsicament deixen la defensa en quadre, fet que avui obligarà a Ronald Koeman a inventar-se alguna cosa, deixant també a casa per descans De Jong, que havia estat fent de central. Per tant, és probable que fins i tot avui veiem la presència d'Òscar Minguesa, un dels jugadors del filial, que és central i que pràcticament no li pot quedar més remei que fer-lo jugar al costat de Clement Lenglet. Pel que fa a la resta de jugadors, recordar també la baixa per descans, en aquest cas de Leo Messi. Per tant, avui podrem veure un 11 força insòlid, inèdit, el que presenti Ronald Koeman en aquest estadi olímpic de Kiev. Una ciutat, per cert, deixa'm explicar-ho, marcada per la pandèmia. Perquè aquesta sí que és una situació d'urgència sanitària inesperada. La veritat és que és preocupant, ja que s'estan batent rècords de contagi des de l'inici de la pandèmia al mes de març. Els nous casos a Ucraïna es compten per milers cada dia i la sensació és que tampoc hi ha gaire consciència entre la població. Al carrer, la major part de la gent va sense mascareta, obligatòria, això sí, a llocs tancats, i tot plegat s'explica perquè en els primers mesos de la pandèmia l'afectació a Ucraïna va ser molt minsa i no ha estat fins ara la tardor que la malaltia s'ha extès com ho ha fet a d'altres països europeus. Això fa que tinguis aquí la sensació que estan vivint el que nosaltres ens va tocar viure abans de l'estiu. I per tant, entre d'altres afectacions, això provocarà que avui no hi hagi públic a l'estadi olímpic de Kiev, una situació que, en canvi, fa unes setmanes era habitual, sense anar més lluny, en el partit que va enfrontar el Dinamo de Kiev amb la Juventus.
Vaja, doncs són les circumstàncies que envolten, també mèdicament parlant, aquest partit, per tant, protegir-vos tots plegats. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Amb tots aquests condicionants, amb les baixes, amb tot el que extraesportivament li està passant al Barça, la situació a la Lliga molt més complicada que no pas a la Champions, costarà molt centrar-se avui en el partit de Kiev?
Jo crec que no. Crec que avui Koeman el que ha fet és endollar els futbolistes que viatgen a Kiev més al partit. És un estímul per molts jugadors que no tenen gaire minuts. En una temporada on ja s'està veient, ha d'haver-hi moltes rotacions, perquè dos partits per setmana, físicament, els equips no ho aguantaran si volen jugar amb 13-14 jugadors, i per tant, com abans entrin en dinàmica, millor, i com abans aprofitin les oportunitats, més possibilitats de jugar. Jo crec que Koeman ha renovat, diríem, l'atenció per un partit que potser, en condicions normals, no presentava gaire atractius.
No hi és Piqué, no hi és Araujo, només hi ha Lenglet, i serà el torn per Minguesa, el central del B?
Jo crec que sí, jo crec que...
Però és que tampoc no hi ha ni De Jong, que és l'opció d'allò d'urgència que ha provat Koeman.
Mira, del que hi ha, Òscar, o hi ha Minguesa o hi ha el reciclatge de Júnior, que a més avui, havent-hi Lenglet com l'únic central, serien dos esquerrans des de la defensa, i es fa difícil pensar en un altre invent. Per tant, oportunitats per Minguesa, que tal com està la situació a l'eix de la defensa, té una oportunitat per fer un pas endavant i potser per tenir més minuts durant la temporada.
El Dinamo, el partit d'anada aquí al Camp Nou, és veritat que tenia moltes baixes, arribava molt tocat per els casos de coronavirus, va ser molt inferior al Barça. És molt millor ara o no?
És una mica millor. Jo crec que, per exemple, Shaparenko és probablement el millor futbolista, un migcentre que no va venir, que és titular amb la selecció ucraïnesa, però és una generació encara relativament jove, una mica tendra. No és un equip de queixal esmolat, és un equip que amb Luchescu ha començat un nou cicle. Recordem que Luchescu havia estat tota la vida al Shakhtar i que li agrada treballar amb gent jove, i que és un equip amb bones formes, però que a les àrees no és prou contundent. Crec que és ara mateix un partit obert. No és fàcil guanyar com a visitant a la Champions, però el Barça, malgrat les baixes, ha de tenir opcions de rematar la classificació avui mateix.
Doncs a veure si això és així. A partir de les 9, el partit, com sempre, una hora abans, la TDT, amb el Bernat des de Kiev, amb el Ricard i amb tota la resta de l'equip. Fins ara.
Fins ara.
Sense Messi, Piqué ni De Jong, altres jugadors es carreguen l'equip a l'esquena per aconseguir 3 punts que aconsegueixin la classificació pels vuitens de final de la Champions. Un dels noms, Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Podria ser Antoine Griezmann. El francès ha volgut sortir al pas d'un teòric mal rotllo, per dir-ho així, entre ell i Leo Messi.
Com va dir ell mateix a l'entrevista textualment, és hora de posar les coses al seu lloc. Fa molt temps que estic aguantant diverses coses i comentaris. Griezmann realment tenia diferents focs oberts que va voler sortir a pagar. D'entrada, les declaracions del seu entorn que venien a dir que al Barça les coses giraven al voltant de la tirania de Leo Messi. Per una banda va parlar el seu exagent. Griezmann ahir confirmava que fa 3 anys que no hi parla. I del seu tiet. Griezmann explicava que el periodista va estar estona i estona intentant treure titulars i que el seu tiet no està acostumat a parlar amb la premsa. D'aquesta manera, doncs, volia Griezmann tancar la carpeta de declaracions del seu entorn. Però va parlar de més coses. El davanter blaugrana sempre l'ha perseguit, ja ho sabem, el documental que va fer explicant els seus dubtes i la seva decisió final de quedar-se a l'Atlètic de Madrid. A l'entrevista Valdano explica que als seus propis pares no els va agradar gens ni el documental ni la decisió presa de quedar-se a l'Atlètic de Madrid i no anar al Barça. Igual que a Leo Messi, aquí és molt interessant aquest moment, admet que quan finalment l'any següent sí que fitxa pel Barça, van parlar.
Yo hablé con Leo después, cuando llegué, y él me dijo que cuando yo rechacé la primera vez de él, pues que le jodió, le dolió, porque él había hecho comentarios públicos y a ver, me hubiera pasado a mí igual, ¿no? Y que al final dije que no, pero que desde que esté en su equipo con él, compañero con él, pues que iba a muerte conmigo y es lo que noto.
Un Griezmann que va dir que esperava que aquesta entrevista li servís, potser per alliberar-se mentalment i trobar el bon rendiment al terreny de joc.
Doncs veurem. En tot cas, hem fet molta atenció al partit del Barça jugar a Kiev, però aquest no és el partit més destacat de la jornada de la Champions. Segurament el més destacat és el que juga a París. Jordi Turri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I és que una altra ensopegada del Paris Saint-Germain deixaria el vigent subcampió europeu fora de combat.
Si perd, estarà virtualment eliminat i si empata, tindrà un peu fora de la competició i ja no dependrà dels seus resultats. Thomas Tuchel, l'entrenador del conjunt francès, ha dit que l'equip vol guanyar i ha de guanyar, que és una final, i per això alinearà tota l'artilleria ofensiva. Mbappé, Kim, Di María i també Neymar, tot i que no estigui aquest en plenes condicions.
No es troba en el millor estat físic, però sortirà de titular i afrontarà el partit tal com està. Jo espero que no sigui massa per a ell, que l'ajudaran, que treballaran per ell i que no estarà sol.
L'altre partit del grup enfrontarà el Manchester United amb el Basaksehir. El grup E, Krasnodar, Sevilla i Rennes, Chelsea, tots dos quan faltin 5 minuts per a les 7. Si el Sevilla i el Chelsea guanyen, ja estaran classificats matemàticament per als vuitens de final. I el grup F, Borussia de Dortmund, Bruges i Lazio, Zenit de Sant Petersburg. Només l'equip rus està despenjat a la classificació.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Avui hi ha partits de Lliga de Campions, però també hi ha partits de la segona divisió. Per exemple, juga el Girona. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les bones sensacions que va oferir l'equip contra l'Espanyol divendres passat ara s'han de confirmar davant d'un Màlaga més perillós fora que no pas a casa.
El Girona ve de guanyar el camp del líder, l'Espanyol, divendres passat, i el Màlaga de perdre a casa contra el Leganés. Tot i això, l'equip andalús ha guanyat 3 partits a fora i és més perillós quan juga de visitant. Ara mateix, abans de començar la 14a jornada de la Lliga de la Segona Divisió A, Girona i Màlaga estan empatats a punts, 18 a la classificació, tot i que els gironins tenen encara un partit pendent. Ara el Girona es tornen a veure valents, però l'entrenador Francisco no creu que ara mateix hagin de pensar en situar-se a llocs de play-off.
No podemos pensar en meternos en play-off sin disputar este partido, sin jugar el verdadero que tenemos atrasado. Nos toca jugar un partido súper complicado ante un rival muy difícil que tiene los mismos puntos que nosotros, y la situación en la que estamos es sumar, no pensar que vamos a estar entre los seis primeros, porque al final no nos lleva a nada. Sería equivocarnos, no sabe la realidad del equipo, y ahora mismo, bueno, ya digo que estamos muy concienciados en sumar 21 puntos, y luego, bueno, pues si termina la jornada y estamos en una nueva posición, por supuesto que nos encantaría estar el primero, pero ahora mismo esto no se baraja, ¿no?
El Girona recupera Muric, Sila i Braquevé pel partit d'avui, que jugarà a partir de les 7 a Montilivi, però encara té 6 baixes. Ramallo, Juanpe, Adai, Bustos, Valeri i Estuani.
Avui juga el Girona, demà Sporting de Gijón, Sabadell i dijous Leganés Espanyol. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Avui han fet roda de premsa prèvia a aquests dos partits els dos entrenadors, Antonio Hidalgo del Sabadell i Vicente Moreno de l'Espanyol.
Els d'Antonio Hidalgo, però, arriben al partit amb les piles carregades, després de l'important triomf de diumenge amb el Las Palmas.
Un partit difícil, molt bonic per l'escenari. Jo crec que el Molinón és un dels camps més bonics de la segona divisió. Una pena que no hi hagi gent a l'estadi, i la veritat que serà un partit molt atractiu.
Al Sabadell recordem que encara li queda un partit més pendent per jugar davant l'Alcorcón, ajornat en el seu moment per diversos casos de Covid a l'equip madrileny, i que a falta d'oficialitat es podria disputar el pròxim dimecres 9 de desembre. Mentrestant, l'Espanyol Vicente Moreno ha volgut treure ferro a la inesperada derrota de divendres passat amb el Girona, assegurant que ell sempre treu conclusions sobre què cal millorar, no només quan perden, sinó també quan guanyen.
La línia que estreta és, no? Com bé dius, en els últims 10 minuts dels últims dos partits, pues la diferència està... Els últims 10 minuts en la suma dels dos partits. Pues podríem dur 5 punts més, però la realitat és que duguem 5 menys dels que podríem portar, i conforme estava el partit, de controlat, de més prop de guanyar-lo, d'empatar-lo en Fuenlabrada o de perdre-lo contra el Girona. I bueno, pues això és el que té el futbol, no? Pues n'hi ha que cuidar-ho tot molt.
Moreno també ha comentat que, de moment, segueix sense poder comptar amb l'extrem Vadillo, que segueix lesionat, però que, en canvi, el migcampista Keydi Vare és a prop de tornar a la normalitat.
I encara en futbol, el PSV Eindhoven serà el rival del Barça als 16ens de final de la Lliga de Campions de Futbol, segons el sorteig que s'ha fet avui. L'anada serà el 9 o el 10 de desembre a Eindhoven, i la tornada la setmana següent a l'estadi Johan Cruyff. Lluís Cortés és l'entrenador del Barça i parla així del PSV Eindhoven.
El PSV és un equip que bé, aquesta temporada s'està disputant el primer lloc amb l'Ajax, amb 18 punts, l'Ajax està amb 21 per davant, que bueno, és una diferència molt, molt, molt petita, i el que sí que sabem que el PSV és un dels equips que té més bon joc ofensiu. De fet, és l'equip màxim golejador de la primera divisió holandesa.
Catalunya migdia.